migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'incivisme. Incivisme al transport públic. De fet, ja el personal de la xarxa pública de transport ja ha dit prou a les agressions i incidents incívics que pateix a diari. Són uns incidents que van en augment, van en augment. I clar, fa una estona parlàvem de la gratuïtat del transport públic o de les rebaixes. Això ajudarà o no ajudarà? No sé, és una qüestió que no té per què. No té per què ajudar, ni ser permès, no té per què tenir una relació, però igual sí. Parlarem amb la portaveu de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres a Catalunya, la Merche Paredes, perquè ens expliqui i es faci 5 cèntims d'aquesta sensació i aquesta este hartazgo dels treballadors del transport públic. Però abans, anem a veure com tenim la meteo, com tenim el transport per carretera i públic, i com tenim l'actualitat amb la Yolanda Canales. Yolanda, bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
La caloreta ja la tenim.
Torna el caloret de l'estiu. Temps estable, això sí, amb cels pràcticament serens i, efectivament, amb aquestes temperatures que tiren cap amunt, que aniran a més els propers dies. Tenim 33 graus a Barcelona, 36 a Girona, 31 a Tarragona, 30 a Lleida i 28 graus a Andorra a la Vella.
Molt bé, què tal tenim? Tenim encara aquest cacau que teníem a la xarxa viària?
Sí, el tenim sobretot a l'AP7, als transports públics hi ha tranquil·litat. I a l'AP7, com dèiem, continua aquesta situació complicada a diversos punts. Hi ha cues a l'altura de la Roca en tots dos sentits, especialment en direcció a Tarragona, on hi ha uns 8 quilòmetres de retencions perquè s'està retirant un vehicle accidentat. A Martorell hi ha un carril tallat en sentit nord cap a Girona per un vehicle avariat, i a l'altura també de Martorell, però en sentit sud, hi ha congestió en un tram de 8 quilòmetres. Això s'ha d'afegir que hi ha ara aturades a la Jonquera en sentit nord. D'altra banda, hi ha cues de 10 quilòmetres a la C14, arriba en tots dos sentits perquè s'està retirant també un vehicle accidentat. Destacarem que a la C17 hi ha un carril tallat per unes obres a Malla per anar cap a Barcelona, i també per obres hi ha afectacions a la C60 a la Roca en tots dos sentits, a més d'aturades a la C63 a Lloret de Mar, sentit sud cap a les platges, o a la C31 a Torroella de Montgrí, en sentit nord.
Bueno, el que cau per ser 1 d'agost i per ser dilluns sí, però és 1 d'agost, és important, eh? Així que sempre prudència a la carretera. Sí que hi ha moviment. Jo pensava que l'operació sortia, s'havia acabat, però veig que encara hi ha moviment. Serà per feina, serà per tornada?
Perquè dius, bueno, m'han dit que el cap de setmana pot ser tan complicat que m'espero a començar un dilluns, o a part d'això, que igual hi ha moltes reserves, que és 1 d'agost, no? Allò de l'1 al 15, què sé jo.
Possible.
I avui hi ha força moviment.
Molt bé, i de l'actualitat, Yolanda, què en destacarem?
Doncs hem de parlar, com no, de les punxades. S'envia un missatge de tranquil·litat des del govern després del degoteig de casos de punxades en l'àmbit de noci nocturn que estem coneixent els darrers dies.
És normal que hi hagi certa alarma social, eh?
Doncs el govern demana que no generi precisament alarma social, ja que fins ara, diuen, no s'ha registrat cap fet delictiu, ni robatoris ni abusos sexuals vinculats a la punxada. Però el cert és que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha atès aquest cap de setmana dues denúncies més d'aquest tipus, unes denúncies que se sumen a les 17 que ja investigaven els Mossos d'Esquadra. A la ciutat de Barcelona s'han registrat 7 casos i la resta, en principi, a Lloret de Mar. Recordem també que s'ha actualitzat el protocol per abordar aquestes punxades. El protocol recull indicacions de com actuar. Per exemple, que un cop la persona és atesa pels serveis sanitaris, caldrà fer una anàlisi toxicològica, com més aviat millor, que s'haurà de valorar també l'activació del protocol de profilaxi postexposició a VIH, una intervenció, en tot cas, que cal realitzar durant les primeres 72 hores posteriors a la punxada. Aquest és el missatge que ha traslladat avui la consellera Tània Verge.
Crida l'atenció el conèixer i el saber què hi ha darrere de tot això. Què hi ha darrere i el per què de tot això? Perquè encara no s'ha mostrat ni cap abús, ni cap agressió sexual, ni s'ha...
Ni robatori, tampoc.
Afortunadament, o sigui, ja és suficientment dur lo de la punxada, però que, és a dir, que no ha estat encara més greu, eh?
Sí, els Mossos, bueno, tenen, de fet, totes les possibilitats obertes. A part que tingui un objectiu aquest, encara que no s'hagi concretat, doncs que es pugui tractar, ja ho comentàvem abans fora de micro, un joc de rol o una gambarrada, i allò per l'efecte, no?
Un efecte... Un repte d'aquests d'internet, d'aquests xorres que hi ha, que no tenen ni cap ni peus. De fet, divendres ja parlàvem amb el Joaquim Boades, de la FECASARM, i deia que si qualsevol persona nota aquesta punxada, el primer que ha de fer és buscar alguna persona de confiança per dir-li. abans d'anar als serveis de la discoteca, perquè igual no li dona temps. Aquest minut, minut i mig que trigues en localitzar algun personal de seguretat de la discoteca, igual no et dona temps. Millor, primer, posar-te en mans d'una persona de confiança i comentar-li. Quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, ampliem aquestes informacions i d'altres a l'informatiu migdia amb la Yolanda Canales. Gràcies, Yolanda.
Fins després.
Cuida't. L'actualitat esportiva amb la Sílvia Ortiz ja tenim a Koundé a Barcelona.
Sí, senyor. Ha estat presentat aquest migdia a la ciutat esportiva Joan Gamper en un acte privat, un dels centrals més prometedors d'Europa. Signa pel Barça per 5 temporades i en la seva primera roda de premsa ja ha explicat que la competència és un desafiament per ell. També ha assegurat que l'ajudarà a l'adaptació al Barça al seu coneixement de la Lliga Espanyola i que Xavi Hernández li ha demanat que faci el que feia al Sevilla. En la roda de premsa de presentació de Jules Koundé, precisament el president Joan Laporta ha confirmat una notícia, que el Barça ja ha activat la tercera palanca per poder inscriure els 5 fitxatges confirmats fins ara. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. José Miguel ha anunciat al president Blaugrana que ja han activat aquest tercer impuls que consta de la venda del 25% de Barça Studios per 100 milions d'euros a Socios.com, que és una empresa de criptomonedes i metavers. Amb aquests calés, el Futbol Club Barcelona podrà inscriure totes les incorporacions. És la prioritat, deia Laporta, abans de pensar en Bernardo Silva o altres fitxatges.
Un Laporta optimista que no descarta això, que arribin més fitxatges, eh? La creu de la jornada...
No, fa por. Fa por, perquè hi ha una cosa que m'agrada molt de Xavi, de l'entrenador, i és que no s'amaga. Aquesta temporada hem de guanyar títols. Hem de guanyar títols, però el tarannà culer és sempre pessimista. Ostres, tenim un bon equip, és il·lusionant, però i si no es guanyen títols? Què passarà econòmicament amb el Barça? Fa una por això, fa un vertigen que... Bé, a veure què passa.
Aposta arriscada.
Home, i tant.
No. Greu,
I hi havia poca cosa més a fer, eh? Penso que s'està fent el que s'havia de fer.
Però sí, déu-n'hi-do. El que et deia, la creu d'aquesta jornada és l'Espanyol, perquè viu moments de dubtes, la pretemporada va començar molt bé, però dissabte va encaixar la segona derrota consecutiva de la pretemporada en una golejada contra el Brighton per 5-1, i veurem quines decisions ha de prendre el club a 2 setmanes perquè comenci la Lliga a Balaïdos, al camp del Celta. Molta feina a fer als despatxos. El Girona jugarà dissabte el Trofeu Costa Brava contra el Bolívar de Bolívia, el Municipal de Palamós, i el Barça de bàsquet ha fet oficial la incorporació d'Oriol Paulí després que l'escolta ha rescindit el seu contracte amb el Morabanc Andorra. Us recordo les preguntes que us estem fent al Twitter oficial del programa d'Esports Cope. En clau Barça us estem preguntant, davant l'overbooking de centrals, creieu que la parella Koundé-Araujo serà la més titular aquesta temporada?
Jo crec que sí.
A veure què diuen els oients. Després, el programa
ho expliquem. No em fas un avançament, o...?
No te'l faig, no. De moment, que voti la gent i a l'Esports Cope, a partir de les 3:25, ho expliquem. I també us estem preguntant en clau espanyol si esteu preocupats amb la pretemporada de l'equip de Diego Martínez. Esperem també les vostres respostes.
A 5 minuts a 3:45 de la tarda, Esports Cope, edició estiu. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Cuida't, fins després, eh? I abans de parlar de transport, atenció, perquè ja sabeu que és una bona època doncs, per posar-te a punt en qüestió de pes, i per això tenim el plan 1, 2, 3 para eliminar esa sensación de hinchazón, de cansancio, para evitar retener líquido, para reducir, bajar el peso y el volumen, el mejor plan. El plan 1, 2, 3 para reducir barriga, que desaparezca la hinchazón y perder peso. Es antibarriga para tener un vientre plano y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Garantizado. Así que si estáis hartos ya de probarlo todo y no adelgazar, pues pasaos ya al plan 1, 2, 3 de Laboratorios Clinitec para perder peso y volumen. Pautemos las 3 semanas. La primera semana son los sobres de piña. Pierdes más de 2 kilos de volumen, eliminas toxinas, te deshinchas y evitas el estreñimiento. La segunda semana son los sobres de naranja, que son prebióticos para conseguir un vientre plano y eliminar los michelines antiestéticos. Y la tercera semana son las cápsulas que captan y absorben la grasa. Pierdes peso sin efecto rebote y además es apto para todos, tanto para hombres como para mujeres. Y al bajar de peso vas a regular tus niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Y es facilísimo. ¿Por qué? Pues porque no son batidos. Sigues comiendo sin pasar hambre y lo vas a recibir en tu casa o donde quieras, sea el apartamento, el trabajo o en tu lugar de vacaciones, ¿eh? Y sin gastos de envío, sin tener que desplazarte, sin citas. ¿Qué tienes que hacer? Pues muy fácil, llama ahora al 650-51-52-53 y hoy tenemos ese ofertazo de esta nueva fórmula de gel adelgazante con rolones que es totalmente gratis con tu plan 1-2-3. Con esta fórmula vas a eliminar la grasa localizada, la resistente, y es gratis con el plan 1-2-3. Y también a las 20 llamadas más rápidas, pues las infusiones Detox, más Drena, más Lipo, también gratis. es seguro, con registro sanitario y de 4 a 7 kilos menos en solo 3 semanas. 650-51-52-53. Adelgaza y desínchate, luce tipazo este verano. Así que no lo aplaces más. Pero en el plan 1-2-3 sí que lo vas a hacer, sí que vas a poder. 650-51-52-53. Y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Repito el teléfono: 650-51-52-53. I de seguida parlem de l'incivisme, el transport públic que va en augment. I en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ay, qué alegría, qué alegría. Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el tiempo de juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El cielo no entiende de este amor y no nos concederá el perdón. Ya no me importa qué dirán. No doy lo que tengo por saber de que la rola del corazón. Me basta con ser su otra mitad.
El personal de la xarxa pública de transport ja està fart, diu prou a les agressions i incidents incívics que pateix a diari. Bé, no és gaire difícil moltes vegades trobar aquest tipus d'incivisme que moltes vegades paralitzen el servei per culpa d'actes incívics. Parlem amb la portaveu de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres Catalunya, la Merche Paredes. Merche, bon dia, benvinguda.
Bon dia i agraïdes perquè feu ressò d'aquesta problemàtica.
Sempre un plaer. I és que la problemàtica, evidentment, les primers que les pateixen són el personal que hi treballa, però els que no som incívics i utilitzem el transport públic també les patim. I això sembla que va en augment.
Evidentment. Nosaltres aquí, com a sindicat sociopolític que som, no només estem per defensar, no, les condicions laborals, sinó que també... volem que la societat i la ciutadania pugui gaudir dels seus drets que li pertoquen, no? I evidentment nosaltres amb aquesta denúncia que fem, el que volem és que la gent també exigeixi viatjar, no? Sense tenir que patir ni retards ni suspensions de serveis i més o menys situacions realment estressants i angoixants, no? que això va en detriment de la salut, no? D'una salut pública que necessitem totes les persones, no? De la ciutat.
No, evidentment. Però clar, la solució quina és davant de tot això? Dels actes incívics. Clar, és que quan parlem d'actes incívics, això engloba moltes coses, no? Des d'agressions, pintades, robatoris, jo què sé, hi ha moltes coses. Però sí, per on passa una possible solució?
L'espectre, com tu ben dius, és molt ampli, no? I per això nosaltres el que volem és fer responsable a les administracions, totes les administracions competents i a totes les empreses prestadores de servei d'una forma global. Tingues en compte que això s'està tractant de forma separada per als diferents prestadors de servei de transport públic. Per una part tenim el tema dels ferroviaris, no? De la Renfe, de Ferrocarrils de la Generalitat o de metro, i per una altra banda tenim el tema dels autobusos, que no només són els línies d'autobusos de la ciutat de Barcelona, sinó que tenim tots els serveis d'autobusos de les diferents poblacions, no?, de tot el territori català. Totes aquestes són empreses que cadascuna té el seu protocol, no?, i analitza les seves incidències, però no hi ha cap espai que sigui global i que coordini totes aquestes accions. Llavors nosaltres entendem que per això és difícil que puguem fer una actuació preventiva o d'actuació davant d'aquests actes incívics i vandàlics i agressions, perquè la cosa està molt desgregada i molt disseminada.
Mm-hmm. S'estan posant a picar-ho al gat? Estem posant fil a l'agulla? Les administracions, em refereixo, eh?
Mira, això ho portem... Els que porten treballant aquest tema més són els companys i les companyes de Renfe i de Metro, no? I des del 2015 és una situació que es ve treballant i denunciant per part de comissions obreres. El 2018 es va començar a fer un pla de treball a curt, mitjà i llarg termini, però va venir la pandèmia i la cosa va quedar totalment difuminada. I és per això que nosaltres ara creiem que torna a ser necessari entomar a aquesta problemàtica i donar-li solució. I com a Comissions Obreres tenim la sort, no?, de poder disposar de tots els actors i sectors que participen en aquesta problemàtica. Inclús tenim amb els companys i les companyes de Mossos d'Esquadra i de la policia local. Estem iniciant reunions de treball per poder veure com podem atacar tota aquesta problemàtica.
Mm-hmm. Per què està passant tot això? Perquè, clar, ara les tarifes, hi ha una gratuïtat a Renfe, bé, ja parlem de les tarifes, però es redueix la usual, per exemple. Hi ha previst que tot això augmenti? Pot haver una relació en tot això?
Bueno, són diverses les causes que, al nostre parer, afecten en aquesta situació. Tinguem en compte que portem des del 2008 amb una situació de crisis cícliques, no?, que estan afectant molt els serveis públics i a les inversions, no? Tot això, amb el tema també de les mesures de protecció higiènica, no?, de l'ús de les mascaretes dintre dels autobusos i dels convois, també generen situacions d'incivisme, vandalisme i agressions, no? No sabem què passarà tampoc amb el tema dels transports, val? Sí que és veritat que des que l'anunci fet pel govern de la gratuïtat del tipus de transport, doncs les treballadores estan molt preocupades, perquè sabem que això segurament pot tenir alguna incidència en la situació de conflictes que es pot generar dintre del que seria la xarxa diària de transports, no?
Sí, sí.
Tant la que està per sobre de terra com la que està per sota de terra, perquè per sota de terra tenim una ciutat coberta, que sembla ser que les administracions no són responsables de que el flux d'usuàries i de població que fa servir aquests transports és inclús superior o igual que la que hi ha a la superfície, no? I en canvi allà la presència de cossos policials és totalment nula, només es deixa a les empreses de seguretat privada, no?
Acabarem amb això, si hi ha una sensació d'impunitat, és a dir, que totes aquestes xifres d'incivisme augmenten perquè, malgrat la vigilància, malgrat els intents de solució, hi ha una certa impunitat davant de tot això. Seria un dels motius?
Des de Comissions Obreres no podem afirmar això. Sí que podem dir que els protocols que hi ha, la coordinació entre els diferents agents que operen, és talment ineficaç, no existeix, i això és bueno, un dels motius, no?, que hi ha. Tingues en compte que els professionals a vegades es troben en una situació d'ambigüetat de que no saben què ha de fer, si han de, si han de fer una vista al, al centre de control, perquè tot això comporta que el centre de control ha de valorar la situació, si, si ha de trucar als cossos policials. Això fa que un comboi, per exemple, es retardi, i això genera encara més situació conflictiva entre els usuaris i les usuàries, no? No podem dir que passi això. Ara, evidentment, hem de posar solució, més que res per això, per el que hem dit al principi, no? No només per les persones treballadores, que evidentment tot això va al detriment de la seva salut, perquè són dia sí, dia també, que han de suportar conductes violentes, físiques, verbals, amenaces, intimidatòries i abusives, sinó també per la pròpia ciutadania, no? que té un dret, no? a desplaçar-se, no? i a moure's, no? per la ciutat, perquè ha d'anar a treballar, ha d'anar a estudiar, no? ha d'anar a atendre pues, assumptes personals i familiars, i evidentment no pot estar amb l'angoixa de saber què passa, què no passa, i veure situacions violentes i incòmodes, no?
Molt bé, doncs, Meritxell Paredes, portaveu de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres Catalunya. Gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres, igualment.
I el cas és que no només afecten, doncs, els treballadors amb les agressions, amb manca d'autoritat, no només amb ells, sinó també a nosaltres, els usuaris, doncs també ens veiem afectats d'aquests actes incívics que tard o d'hora, no sé si amb qüestions actuar després o pre, com a prevenció d'actes incívics, eh? Bé, de seguida parlarem d'un estudi que diu clarament que les persones que viuen a prop d'un espai verd tenen un 16% menys de possibilitats de patir un ictus. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci, Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el Ballerisches Staatsballet, ballet de l'Òpera de Múnich, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com del 8 de juliol al 6 d'agost.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A las matinadas de COPE Catalunya parlarás amb un amic. Luis Rodríguez.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Les persones que viuen a prop d'un espai verd tenen un 16% menys de patir un ictus, de possibilitats de patir un ictus, eh? Tenim al telèfon a la doctora Carla Avellaneda, que és investigadora principal de l'estudi a l'IMIM, l'Hospital del Mar, que és on s'ha fet tot aquest estudi, eh? I hi ha moltes preguntes per fer-li. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per atendre'ns. Ostres, sembla molt concloent, no?, això de que viure a prop d'una zona verda redueix el risc de patir un ictus.
Sí, la veritat és que, bueno, era una de les nostres hipòtesis a l'hora de fer l'estudi i la veritat és que els resultats són força concloents respecte als efectes beneficiosos que tindria l'exposició a espais verds en ictus. Fins ara hi havia evidència de l'efecte beneficiós dels espais verds en salut general i en altres malalties, però la veritat és que hi havia molts pocs estudis que l'haguessin avaluat en una malaltia tan prevalent a la nostra societat i tan important, no només per la freqüència, no? És una malaltia molt freqüent, que és una causa molt important de mortalitat, però també de discapacitat. I com bé dius, els resultats del nostre estudi apunten a aquesta reducció del risc, que té efecte beneficiós de l'exposició a espais verds, de fins un 16%.
Quan parlem d'un espai verd, a què ens referim exactament? I com de prop ha d'estar de nosaltres?
Aquesta és una pregunta molt interessant perquè, òbviament, els espais verds es poden de mesurar de moltes formes i amb molts indicadors diferents. I realment, els espais verds també poden tenir moltes característiques, no? Fins ara no sabíem si és important el viure a poca distància o si és més les pròpies característiques dels espais verds, la grandària, per exemple, no? Mm-hmm. O altres tipus de característiques dels espais verds, això encara no ho coneixem. Nosaltres, a l'estudi, el que hem fet és utilitzar un indicador que és una primera aproximació al que respecta als efectes beneficiosos dels espais verds. Aquest indicador el que hem fet és mesurar quina és la quantitat i densitat d'espai verd, en aquest cas al voltant de residència. I en un diàmetre de 300 metres, hem triat aquests 300 metres perquè és el que l'OMS recomana que hauríem de tenir, o sigui, diu, l'OMS el que recomana és que tots hauríem d'estar a menys de 300 metres d'un espai verd.
Sí.
D'acord? Llavors, com et dic, no? Aquest és un indicador que és una mica general, però òbviament calen molts altres estudis per acabar d'entendre exactament quines són les característiques dels espais verds o quines característiques han de complir per realment veure aquest efecte en salut.
Bé, clar, això te'n pots arribar a una conclusió, a una co-conclusió de tot això, que és que a més porqueria hi ha l'aire, més contaminació, més risc de patir un ictus, entre altres coses, perquè la contaminació no només porta ictus, sinó porta moltes altres coses, molts més problemes.
Sí, exacte. Bueno, pel que respecta a la contaminació, jo sobretot vull destacar que la contaminació està reconeguda com a factor de risc des de fa més d'una dècada per ictus. És a dir, això no és nou.
Sí, sí, això ja ho sabíem. No?
Això ja ho sabíem, exacte. O sigui que en aquest estudi el que hem fet és avaluar tres contaminants i sobretot els que hem vist més associats a la malaltia precisament són contaminants que es consideren molt bons indicadors de la contaminació per trànsit, com és el sutge i l'NO2. I sobretot els resultats són molt contundents pel que respecta a l'NO2. El veiem que realment és un factor de risc, sembla pues això, molt robust i molt important per l'ictus. Mm. I el que hem vist és que per cada augment de 10 micrograms metre cúbic a la concentració de NO2 al voltant de la residència de cada participant, incrementa el risc d'ictus un 4%.
Carai. Bé, i a partir d'aquí com apliquem de forma pràctica tot aquest estudi?
És una pregunta molt interessant. Mira, jo sobretot el primer que destacaria és que un dels aspectes, sobretot, que destacaria és que, com et deia, no, pel que respecta a la contaminació, ja sabem, no, des de fa temps, almenys les associacions científiques principals reconeixen la contaminació com un factor de risc, però la veritat és que la pràctica clínica diària, els metges, no ho apliquem. Ens han ensenyat i no, el que hem après...
Ho sabem,
no,
perquè a vegades sí, però a vegades també és molt inevitable, no? Si és un ciutadà, per exemple, parlo del mig de Barcelona com una de les zones més contaminades de Catalunya. Si vas a comprar el pa i vas pel carrer, inevitablement respiraràs l'aire contaminat els dies de més greu. És difícil d'esquivar.
Exacte. No, jo sobretot el que vull destacar és això, no? Que primer jo crec que hi ha una fase d'entendre que l'entorn on viuen els pacients o els participants o els individus, on vivim tots. té una influència en la nostra salut. No només els factors de risc individuals que tots coneixem, com la hipertensió, la diabetes, el colesterol, estic parlant ara de l'ictus, sinó que l'entorn on vivim té una influència. I això, primer, crec que els metges ho hem de saber, la ciutadania ho ha de saber, però, òbviament, no val amb saber-ho, sinó que hem de treballar de manera conjunta amb les administracions per prendre mesures per mitigar el risc de la contaminació i, no? I per l'altra banda, potenciar els efectes dels espais verds. I, òbviament, tot això passa per estratègies poblacionals per reduir el cas de la contaminació, reduir l'exposició, en aquest cas, de contaminants del trànsit.
No és gens fàcil, això. Vull dir, tenim el coneixement, però després, ostres, com ho apliquem, això? No és tan fàcil aplicar-ho.
I, realment, com et deia, no hi ha a les guies, no? Encara que la societat científica que reconegui la contaminació com a factor de risc, és cert que a les guies dels protocols clínics, a les guies d'aquestes societats, gairebé no apareix. Això és algo que també hem mirat en un altre treball. No apareix la contaminació com a factor de risc, no es pot dir destaca, i de les poques que ho fan, hi ha molt poques recomanacions individuals. Sí que, per exemple, algú que es recomana, no?, o que sí que s'hauria d'evitar és, per exemple, a l'hora de realitzar exercici físic, intentar no fer-ho en llocs molt transitats, és intentar, de fet, doncs precisament intentar anar a espais verds, on també sabem que els espais verds sembla que mitiguen la contaminació atmosfèrica, però jo sobretot, a part de que òbviament a la llarga, no?, també puguem donar recomanacions individuals, el que vull destacar és que l'estratègia sobretot ha d'anar per mitigar el risc a nivell poblacional i amb estratègies amb directius poblacionals.
Bé, ja per acabar, se'm passava pel cap, doctora, ara que tenim les mascaretes i que sembla que estem acostumats a la immensa majoria de la població a portar mascaretes, això ajudaria? Una FFP2, per exemple.
Sí, això la veritat és que és una pregunta que ja m'han fet i que ho desconec. És a dir,
jo ja sé que no hi ha un estudi, no ho he reflexat, però et feia la pregunta perquè se'm passava pel cap. Carai, sí. Doncs igual aquestes mascaretes ens ajuden a filtrar la porqueria.
Sí, no, realment sí que hi ha algunes guies que recomanen l'ús de mascaretes, sobretot guies que són, o recomanacions que es fan, per exemple, més en estudis xinesos, no? La majoria d'estudis de contaminació en ictus s'ha fet a població asiàtica, a població xinesa, i allà sí que l'ús de mascaretes està com molt més...
Implantat, no? Implantat. Abans de la pandèmia ja l'utilitzaven, era molt fàcil veure.
I sí que aquestes guies sí que comenten, no?, o recomanen l'ús de mascareta, però la veritat, com no sóc experta en aquest tema, jo sóc neuròloga, i la veritat és que no et sabies quin tipus de mascareta en concret. No?
Seria l'adequada.
Quins filtres haurien de ser per ser més adequats.
Doncs, doctora Carla Avellaneda, investigadora principal d'aquest estudi a l'IMIM Hospital del Mar, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia.
Una abraçada.
Adéu.
I bé, la qüestió és tenir l'estudi, tenir la teoria i després aplicar-la, fer una qüestió pràctica per utilitzar bé, no?, tota la informació recollida. De seguida parlarem d'efectes negatius. És que portem uns anys amb uns quants efectes negatius importants que ens afecten d'una manera o una altra, més o menys, però tots ens afecten. Parlem d'una guerra, parlem d'una pandèmia, parlem d'una crisi, parlem d'una inflació. Si això no s'acaba mai, no s'acaba mai. Com ens afecta psicològicament un cúmul de fets negatius continuats? De seguida en parlem d'això amb la psicòloga i professora de la Universitat de Girona, l'Alba Alfajeme, i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas, y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed?
Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ens afecta psicològicament un cúmul de fets negatius continuats. Parlem de la pandèmia, que encara tenim a sobre, tot això. Hi ha temes encara cap de parlar conforme a la circulació del virus i què ens passarà de cara a la tardor. Que els experts ja diuen, ja fent un punt i a part del tema, que la, no s'espera una onada tan bèstia de coronavirus a la tardor en funció de com circuli el virus durant aquest estiu. Però bé, això, la crisi, la inflació, la guerra d'Ucraïna, com ens afecta tot això? Tenim al telèfon a la psicòloga i professora de la Universitat de Girona, l'Alba Alfageme. Alba, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Alba. Bé, escolta'm, com es pot pair això? Perquè això no acaba. Només cal que ens arribi un meteorito o una invasió alienígena, perquè estem destrossats psicològicament. Això com es pot pair?
Sí, la veritat és que estem davant d'una situació que, allò que diem, mai haguéssim pensat que el nostre món pogués ser com l'estem vivint, no? I d'alguna forma tot això està trencant totes aquelles certeses, tota aquella sensació també de seguretat de com eren les nostres vides i de què podíem esperar en el present, però també en un futur, no? De cop i volta és com que tot allò que ens havien dit que viuríem s'esfondra. I això ens genera molta sensació d'inseguretat, perquè, a més, estem vivint una situació d'una amenaça bèl·lica, no?, d'alguna forma. Després d'haver viscut també una amenaça directa per la nostra salut, com va ser tot el tema de la pandèmia,
sí.
I, a més, també amb una falta de sensació de control, perquè tens la sensació que, al final, res depèn de tu, no?, quasi ni la teva pròpia vida, no? Llavors, clar, tot això que són aquests dos mecanismes essencials que ens subjecten en el nostre dia a dia, el control i la seguretat, estan absolutament tocats, no? Estan absolutament remoguts per tota aquesta situació contextual que estem vivint.
Però és que l'angoixa, Alba, va increixendo, perquè, clar, és el que tu deies ara, molt ben dit, que, clar, dins de la pandèmia escapava una mica el nostre control, però bé, teníem certes mesures, com la mascareta, com les vacunes, per intentar esquivar el tema. El bombardeig de notícies continuava, això és cert, però ara, amb aquestes noves notícies de la guerra, o amb el volcà, doncs són coses que no controla, són coses que estàs allà com a espectador, i a més s'està agitant aquesta bandera d'una possible tercera guerra mundial. Clar, la informació, o una de dos, o deixem de llegir diaris i tanquem ràdios i teles, o què podem fer?
Mira, jo crec que és un moment molt, molt important per ser conscients de que és bastant probable i també és bastant funcional o adaptatiu que en aquests moments estem tinguent una sensació d'angoixa molt vinculada a la por, val? És normal que ara sentim una sensació de por, de temor, no?, d'alguna forma, per totes aquestes notícies que ens van arribant. Llavors, tot això, per què és normal? Perquè, d'alguna forma, el nostre organisme, i és que és així, les notícies, el bombardeig de notícies que tenim, ens estan dient que el nostre món està amenaçat. Per tant, el nostre organisme està responent d'una manera adaptativa, està pensant, bueno, aquí hi ha una amenaça, per tant, jo m'he de posar en alerta. Llavors, el que és molt important ara és intentar dir-li al nostre organisme, val, ok, et posen en alerta, però intentar apaivagar aquesta sensació d'angoixa que ens pot acabar portant realment a un estat disfuncional. I com ho podem fer? Com molt bé tu deies, per exemple, intentar d'alguna forma informar-nos, però no sobreinformar-nos, no sobreexposar-nos a les notícies. De fet, un dels col·lectius que veiem que està tinguent més afectació en la seva salut mental també són, per exemple, la gent que esteu en primera línia amb l'actualitat, els professionals del periodisme, perquè esteu constantment connectats amb tota l'actualitat i pràcticament no teniu temps de desconnectar. El que realment veiem que realment és super necessari desconnectar, prendre una mica de temps, no? De dir, val, jo m'informo, però fins aquí. Ara necessito desconnectar, fer altres coses, no? Sobretot carregar-nos d'endorfines, en el sentit de fer activitats que em generin benestar, perquè si no, constantment l'amenaça, el perill, les males notícies acaben d'alguna forma contaminant tot el nostre món, no? I això és molt difícil de sostenir. Llavors, per això és un molt bon moment en el que hem de socialitzar com estem, de fet, no guardar-nos, sinó dir, ei, tinc por, tinc angoixa, perquè segurament trobarem que a l'altra gent també li passa el mateix. I això ens ajudarà molt a normalitzar el que vivim, no? També tenir cura, això que diem, de quina informació tenim, en el sentit de no sobreexposar-nos, i també intentar, sobretot, fer aquestes activitats que sabem que ens generen benestar com a mètode de cuidar-nos, allò que també dèiem a la pandèmia, ara ho hem de tornar a fer, aquest cuidar-nos emocionalment i sobretot per la nostra salut mental.
No sé si estem massa acostumats a cuidar-nos emocionalment, això és una qüestió que possiblement ho sentim des que hi ha una pandèmia, però, saps, sí. Estava pensant l'altre dia, davant de tot aquest bombardeig de notícies, per cert, havia deixat de banda el canvi climàtic, això també serien les notícies dolentes, sí, ho havia deixat de banda, però estaria dins del mateix sac, no?, d'aquest conjunt de notícies desastroses. Clar, recordava quan, en un intent de conscienciar les persones que deixessin de fumar, els paquets de cigarretes van començar a posar aquelles imatges dures de persones afectades per càncers de pulmó, etcètera, etcètera, no? De malalties associades al tabaquisme. I, clar, va arribar un moment que la gent es va acostumar a tot allò. Vull dir, no afectava. Veien allà allò, aquell pulmó podrit, però no afectava. Davant de tot això ens pot passar el mateix? És a dir, acostumar-nos a aquestes notícies i que no ens afecti?
A veure, hi ha tot un procés que parlem com de la insensibilització, val? Això ho estem veient, per exemple, en moltes guerres que es produeixen al nostre món i que ens hem absolutament insensibilitzat, no? De fet, d'alguna forma, són aquests mecanismes de defensa que té la nostra ment d'anar-nos desensibilitzant mica a mica per adaptar-nos al context, val? El que passa és que, clar, d'alguna forma hem de trobar un cert equilibri, perquè, evidentment, jo no puc, el meu organisme no pot estar constantment en un estat d'alerta, perquè això genera un desgast brutal, i, evidentment, genera també, evidentment, al final, un impacte en la nostra salut mental, però també hem de ser conscients de quin context estem visquent, no?, d'alguna forma. Llavors, per això és molt important tenir present ocupar-nos de les coses, però no preocupar-nos. O sigui, en el sentit de dir, jo m'ocupo del meu present, perquè el meu present, el que jo ara estic visquent, és l'únic que existeix i l'únic que d'alguna manera depèn de mi, però si jo em projecto en el futur, perquè l'angoixa, l'ansietat, al final, és quan el teu present està carregat d'excés de futur, no? Si jo constantment estic projectada en el que passarà, en el que vindrà, en el que tal, al final no visc ni el present ni el futur, no? Llavors, jo crec que hem de ser conscients que existeix tot això, fer accions que ens ajudin a revertir això, perquè d'alguna forma ens donen aquesta certa sensació de control i que estem fent alguna cosa, ens connecten amb la solidaritat, per exemple, que això és molt reparador, però alhora també tenir present de què depèn de mi i també d'alguna forma intentar, ja et dic, no estar constantment projectant, perquè és que això l'únic que ens genera és desgast, frustració i al final ens porta amb una sensació de desesperació absoluta.
Correcte, doncs fem una reflexió de tot això. Alba Alfajeme, psicòloga, professora de la Universitat de Girona i especialista en intervenció en crisis. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A tu, una abraçada.
Una abraçada, Alba, moltes gràcies. Enriqueta, la operación bikini ya está aquí. Necesitamos adelgazar, deshincharnos y bajar de volumen. Cuéntanos tu método.
Con el plan 1-2-3 adelgazarás. Es real y saludable porque vas a perder peso más rápido de lo que piensas. Es apto para todos. Sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, para veganos, diabéticos e hipertensos. Y regularás tus niveles.
Es natural, con registro sanitario, no son batidos y en solo 3 semanas perderás peso y volumen. La primera semana limpiamos.
Nos deshinchamos, evitas la retención de líquidos y bajas 3 kilos de volumen. Son sobres de piña.
Segunda semana, drenamos.
Desaparecen los michelines y la grasa abdominal. Son sobres de naranja.
Y la tercera semana son cápsulas captagrasas.
Y total de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. Llámame 650 51 52 53. Es económico y sin gastos de envío. ¿Y de regalo?
Las tres tisanas. Detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones. Solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650 51 52 53. Evoluciona con tu plan 1-2-3. Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbioline Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbioline Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem a ser una miqueta més savis, com sempre, amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, el listo que todo lo sabe, l'autor de la saga de llibres sobre curiositats, ja està el listo que todo lo sabe, entre d'altres, té més publicacions i més que està preparant. Alfred, ¿cómo estás?
Muy buenos días, querido amigo.
Bienvenido.
Cruz. Muy bien, por aquí.
Bienvenido, Alfred. Pues muy bien, muy bien. De entrada, muy bien. Si te parece, vamos a por las curiosidades de hoy, Alfred.
Sí, vamos a por ello, sí.
Venga. Vamos con una expresión que seguramente nos sonará a todos mucho y que todavía está muy en boga. La expresión no dar un palo al agua. Es lo que pregunta Sofía Martín de Barcelona, que nos ha enviado un mail a cope.cataluña@cope.es. ¿De dónde viene esto de no dar un palo al agua?
Pues mira, esta expresión se utiliza para señalar el hecho de que alguien está haciendo el vago, que no rinde ni trabaja, ¿no? Mira, este tío que bajo ves que no da un palo al agua. Pues bien, este modismo proviene de los ambientes marineros. Eso es lo que se conoce y se sabe, que el palo al agua que hace referencia es de los ambientes marineros. Pero los expertos se dividen en dos posibles orígenes y aunque los dos tienen muchas similitudes, cada uno pues de los historiadores se refieren a un momento o un periodo histórico diferente. Por una parte hay quien indica que se originó en los tiempos en que la mayoría de los barcos, de las embarcaciones, se movían gracias al trabajo de los remeros. Todos nos acordamos de aquellos reos castigados en las películas en los que se les fustigaba para que fuesen remando en las galeras, las famosas galeras, ¿no? Pues en ocasiones alguno, debido al agotamiento, pues a lo mejor no podía seguir el ritmo que se le marcaba, por lo que el remo, o sea, el palo, no daba en el agua y por tanto no realizaba un trabajo útil, sino hacía algo inútil, algo que no servía porque no daba con el agua y por tanto, por mucho que lo moviese, pero no diese en el agua, no servía para mover el barco. Esto es lo que dicen algunos historiadores. pero otros, que yo me quedo más con esta segunda opción que explicaré ahora, dicen que, sin embargo, esta expresión es mucho más reciente y que se refiere también a remeros, pero de embarcaciones deportivas, las famosas traineras, ¿no?
Sí.
En las que un número limitado de personas, de hombres, mujeres, un equipo, deben remar al unísono en una competición, mientras que le van marcando el ritmo el patrón de esa embarcación, el entrenador, y el hecho de que uno solo no lo haga al mismo ritmo, puede provocar que esa embarcación, esa trainera vaya más lenta y no ganen. Por tanto, el no dar un palo al agua, ese que está haciendo el vago, que no rinde, que no colabora con el equipo.
Mira, dos versiones, que cada uno escoja la que más le guste. Vamos a por otro término, el origen etimológico y además curioso del término efímero. ¿De dónde viene efímero?
Sí, mira, algo efímero es algo breve, pasajero, fugaz y que tiene corta duración, ¿verdad?
¿Mm?
Pues etimológicamente el vocablo nació del griego bizantino efémeros, con PH, cuyo significado literal es de un día o alrededor de un día. Eso es el significado literal de efémeros, el del griego efémeros,
¿sí?
Y que ya se hacía referencia a algo que solo tiene duración de una jornada, de un solo día, ya que está compuesto por el prefijo epi, que es alrededor, sobre, y hemera, que quería decir día. Y cabe señalar que al castellano no llegó directamente desde el griego bizantino, sino a través de la forma latina ephemerus, que también que se podía encontrar en la forma ephemeros, que los médicos de la antigüedad utilizaban para señalar, cuando decían que algo era efímero, era para señalar aquellas fiebres o dolencias pasajeras cuya duración no era superior a un día. Eso era algo efímero.
O sea, una fiebre que no solía durar más de un día.
Sí, esas dolencias pasajeras que solo es un día que te dura, una jaqueca, una febrada que te da un día, eso era algo efímero.
Bueno, pues fijaros que ahora ya se aplica a todo lo que es breve, efímero, a todo lo que es efímero,
sí.
Pues Alfred López, listo que todo lo sabe, divulgador científico, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo muy grande.
A ti, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la setmana que viene, Alfred. Com sempre, ja sabeu que totes les xerrades que hem fet tant arrere a Cope Catalunya i Andorra com a migdia a Cope Catalunya i Andorra les podreu tornar a sentir a la web de la casa, www.cope.es. Arribem a les dues. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.